Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La Tecnopèdia.
Ara mateix 3 minuts gairebé i arribem al punt de 12:45. Ja tornem a estar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel després de poder seguir en directe, hem seguit en directe, la missa solemne des de l'abadia de Montserrat, coincidint amb la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, res, coses importants. Recordem que Manel Nin, monjo de Montserrat, ha presidit la missa solemne de la Mare de Déu, patrona de Catalunya, i en la homilia ha fet una crida a la concòrdia i a l'esperança. Ha recordat també que se celebra aquest 27 d'abril el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Moreneta. Ha dit Manel Nin que es va fer la imatge amb materials de les ofrenes de moltes, moltes, moltes persones. Doncs com dèiem, ja tornem a estar aquí després d'haver seguit en directe aquesta missa. I ja li donem pas, qui ha pogut seguir en directe també amb mi ha estat el Pau Font. Pau, com estàs?
Molt bé, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies. Avui una programació especial aquí en aquesta casa, coincidint amb la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat. Ara no parlarem de Montserrat, sinó que parlarem...
No parlarem del patró de Catalunya, sinó el patró del món.
Sí, ja anem del món, o de moment de Twitter.
Elon
no?
Musk.
Vinga, sí. Va, doncs hi posem. Què? Hem canviat de...
Doncs hem canviat d'amo.
Ostres, i això...
Al Twitter,
però, s'ho esperava? O sigui, tu que estàs més al corrent de... Era una notícia sorpresa?
No ho sé, la gent que té molts diners... De fet, aquest és el senyor que en té més al món. És l'home més ric del món, amb una fortuna estimada de 268.000 milions de dòlars.
Perfecte.
Doncs sí, li ha vingut de gust comprar el Twitter, i ara ho explicarem una mica. Ell només té 50 anys, va néixer a Sud-àfrica, i als 17 anys va marxar al Canadà per estudiar i després als Estats Units. Es va graduar en física i economia i ha estat sempre una persona molt emprenedora i curiosa des del principi. Ha muntat infinitat de projectes, eh? Si busqueu informació ho trobareu. I on destaco algun, després d'acabar la universitat, amb el seu germà va muntar una empresa de software, que es deia Zip2. I quan tenia només 28 anys, o sigui, acabant la universitat doncs molt jovenet, als 28 anys ja va vendre aquesta empresa per 307 milions de dòlars. O sigui, ja apuntava maneres, eh? Llavors es podia haver retirat.
Va, home, 307. Ja tindria la vida feta allà en aquell moment.
No va cobrar tot ell, els 307, perquè tenia una part de les accions, però va seguir. El 99 va fundar X.com, que és una empresa que va agafar 10 milions de dòlars dels que havia guanyat en la venda a la primera, i va muntar una empresa de serveis financers online, però només 3 anys més tard aquesta empresa es deia PayPal.
Home.
Bé, va haver unes fusions, unes compres, però i va ser comprada per eBay per 1.500 milions de dòlars. Això, estem parlant que tenia 31 anys, no? També és el director i creador de SpaceX, l'empresa d'exploració espacial creada el 2002, que ha revolucionat doncs, en diversos projectes al món de l'espai. El 2008 va fundar Tesla, que potser sí que us sona més, i actualment és l'empresa que més factura dins del món de l'automòbil. O sigui, aquest home, tot allò que toca...
Es converteix en or. Per tant, Twitter té bons auguris, si seguim aquesta línia.
Exacte. Llavors, actualment, que viu als Estats Units, a Texas, ha comprat tot Twitter. O sigui, ha comprat tot. Ell va, fa 3 setmanes, va comprar el 9% de les accions, que dius, ai, que poc, no? Són molts diners, el 9%, i es va convertir en el màxim accionista, no majoritari, però màxim accionista. I els directius de Twitter van començar a tremolar, perquè aquest moviment no semblava una jugadeta d'una tarda. Dius, ai, ai, ai. I, efectivament, al cap d'uns dies va presentar una oferta de la compra de tot Twitter valorada, ell la va quantificar, en 44.000 milions de dòlars. Déu-n'hi-do, la joguina. Bé, d'entrada li van dir, no, això no pot ser. I li van oferir ser directiu de Twitter, del Consell Directiu, que això... per llei, a Twitter, obliga que només pots tenir un 15% de les accions. I va dir, ni hablar.
No. Tio.
Total, que al final, al cap d'uns dies, ningú s'ho esperava poder, han dit que sí. Han dit que sí i faran la venda properament i ell agafarà doncs, tot el control de l'empresa. No? Clar, hi ha molta gent que diu, però escolta'm, Twitter... ara no està en un moment com per comprar-la. És una gran xarxa, el que vulgueu.
Sí, perquè ell s'ha fixat ara mateix.
Té 300 milions d'usuaris, però l'any passat va tenir unes pèrdues de més de 200 milions de dòlars. Les noves generacions no fan servir Twitter, ja ho sabeu, Insta, TikTok, de més. Què està passant, no? Ell, que els diners per ell no són un problema, assegura que no ho fa per negoci. Ell ha sigut sempre un personatge molt curiós a Twitter. Ell té un compte de Twitter amb 80 milions de seguidors. Em sembla que és el 6è o 7è del món. El primer és Barack Obama. No recordo ara amb quants milions, però amb molts, amb 131 milions. I ell publica uns tuits, per ser un senyor tan important, molt... a vegades amb un punt adolescent, inclús. És molt polèmic el senyor Elon. De fet, es diu Elon Musk.
Elon Musk.
És un senyor molt
però
polèmic.
Quin tipus de tuits?
Perquè pot publicar coses de SpaceX, de l'espai, que han aterrat en un planeta o han fet una cosa que dius, hòstia, que xulo, i el següent tuit pot ser una rocada, un mem, amb una tonteria...
O sigui, una xifra.
Sí, una frase. De fet, avui he vist que s'havia publicat... Bueno, s'ha publicat, s'ha descobert que hi havia un tuit del 2017 on deia... Ostres, això de Twitter està molt bé, com fem broma, no?
Sí, ho sé.
I un li va dir, ah, doncs el podries comprar, i va dir, quan val, no? Sí. Això ho va dir el 2017.
Sí. Estava allà.
No li feu bromes a aquest senyor comprant coses perquè té els calés. En tot cas, ell ha assegurat que no ho fa per negoci ni per diners, sinó que vol millorar Twitter, eh? Ell creu que Twitter és una eina... Ell es basa, sempre ha dit, que la democràcia es basa en que tots puguem opinar lliurement, estiguem a favor o en contra del que sigui. De fet, ha insistit molt que la gent que el segueix, que no el deixi de seguir i que opini en contra seu. O sigui, diu, és que necessitem, defensa una mica així a l'engròs, que Twitter és una plataforma on ha de ser l'espai de llibertat on poder parlar tots els humans del planeta, val? Ja que hi ha moltes restriccions d'expressió, de llibertat d'expressió en molts països, i en alguns gravíssim, diu, aquest ha de ser un espai on tothom hi és benvingut. Bé, ens el creiem. Però ell, ja avançat, no ha fet una presentació d'un pla de millora, però ja ha dit coses interessants. De fet, s'ha fet moltes bromes, perquè Twitter té una cosa que no sabem ningú per què, que és que no es pot editar un tuit un cop publicat.
És veritat, això no tens
això
marge d'error, no?
Això es pot fer a pràcticament totes les xarxes. Uh-huh. A Twitter, no. I ha sigut reclamat des de fa molts anys pels usuaris i no han volgut fer-ho, desconeixem el motiu. Hi ha hagut memes de dir, el següent pas que passarà és que es podrà editar un tuit. O sigui, de fet, hi ha un mem molt bo, que és una fila de fitxes de dòmino, de més petita a molt grossa, aquesta típica imatge, amb un senyor, tipus mem, i diu, la primera posa el nom de l'empresa, Zip2, aquesta que veurà, i l'última és editar, que es pugui editar a Twitter, no? Ell ha dit que vol fer molts canvis, i un de molt revolucionari seria que el codi del programa informàtic de Twitter estigués obert. Normalment els programes estan tancats, no? La gent que els fa té aquell codi de programació del programa i no el comparteix. Però com bé sabeu, hi ha el codi lliure, el codi obert, i ell és partidari de que sigui obert.
I què implicaria això a nivell
informàtic? Això implicaria que molts desenvolupadors del món, gent que fa programes d'informàtica, podria agafar aquest codi i modificar-lo, afegir coses, incorporar elements, millorar-lo, etc. Per tant, té un punt de perill, però el codi obert és això, és la comunitat aporta valor a la creació d'algú, no? Uh-huh. Però, clar, això normalment no es fa amb grans programes, perquè tens por que perdis
tothom,
el control, no?
Clar,
doncs ell diu que sí. Que...
És partidari, això. I què més altres coses sí. Ha proposat?
Doncs també té molta mania amb el tema dels robots, els bots, que són els elements que fan que hi hagi... s'estima que un 20% dels tuits que circulen no estan portats per humans. O sigui, que els generen màquines.
20% de tots els tuits que veiem a Twitter són robots.
Són màquines que fan...
I qui les manipula? O sigui, qui les...
No, són intel·ligències que són capaces de llegir la informació, de buscar...
d'aquests bots?
Hi ha gent que vol crear... No sé exactament quin és l'objectiu,
no?
Però clar, sí, és a dir... crear contingut. L'objectiu sí que ho sé, vull dir que contingut perquè sigui trending topic, no? Vol també afegir transparència a les decisions que es prenen. Habitualment es posiciona gent més amunt, més avall, tuits preferits, etc. I ell vol que això estigui clar. De, mira, ho farem així. Bé, en fi, ve una mica en plan Robin Hood.
Yeah.
Ara bé, clar, és el senyor més ric del món. I llavors, és a dir, jo no el conec personalment, anava a dir ni ganes, però sí que en tindria ganes de conèixer-lo. Perquè és
tu
un tio...
Tu aniries a fer un cafè? Amb...
Sí, home, i tant. És un tio molt interessant, ha fet coses molt bèsties.
Però hi ha gent
bèsties,
que és una mica...
Sí, però, bueno, si no et cau bé, amb l'enemic s'hi ha de pactar sempre.
Jo
això apliquem-ho a Catalunya.
Jo també ho crec.
Doncs, és a dir, jo el trobo un tio molt interessant, molt. He vist alguna entrevista i... Passa que, clar, és un personatge... Que, clar, hosti, és que és molt difícil gestionar tota aquesta fama i aquests diners,
molt
no?
Però digui,
sí, molt excèntric, el que vulguis, però molt interessant la visió que té del món. He vist, per preparar una mica l'entrevista, la secció, he estat mirant algunes entrevistes seves de fa 30 anys, no?
Sí.
I dic, ostres, que curiós, com tio que sortia de la universitat, que tenia 20 i pico, no? I ja tenia un discurs poc habitual. Dius, ostres, que això que està dient, que interessant, no? Que d'allò,
té
no?
altres capacitats o...?
No ho sé. No tinc el seu informe mèdic, però no...
No, però ja veus que ets un noi...
Home, és una persona intel·ligent.
A veure, 50
és capaç,
i pico, ara
50
té, no?
Justos.
50.
És que és molt jove, per tenir tanta pasta. Però jo als 28 ja tenia molts diners, no? Diguéssim que... En fi, clar, filosòficament, jo només vull fer una reflexió. És a dir, que la persona amb més diners del món tingui una de les xarxes més potents del món, té doble fil, no? És a dir, si va pel costat de la llum, bé. Si va pel lado oscuro, tindrem un problema, no?
Ara m'has recordat Star Wars, aquí, eh?
Sí, una mica això, no? Per tant, depèn d'ell mateix el que pugui fer.
Pau Font, moltes gràcies. Mira, avui hem tingut una versió res rapidíssimament i express, ja saps, degut que hem seguit en directe la missa de Montserrat, però ens ho has deixat molt clar, saps? Tots aquells dubtes que podíem tenir, perquè se'n parlarà, no? Perquè aquests canvis que proposa, com era, Elon Musk...
Elon Musk.
Quan ho començarem a notar a nivell d'usuari?
En principi trigaran uns mesos a fer tot l'acord legal i fiscal, o com es digui, per al tema dels 44.000 milions de dòlars que...
doncs...
Això no ho paga així a la finestreta sí, i va, ja és teu. Hi ha tot un procés, no? Perdó, només estan molt acollonits els treballadors de Twitter.
Home, tu diràs.
Perquè Elon Musk té fama de ser molt bo, però molt dur.
Ho hem explicat.
Ah, val, com,
aquest matí
i llavors, doncs, clar, la gent diu, ai, ara tan bé que estàvem. Ja ho veureu. En fi, que sigui a fi de bé.
Pau, moltes gràcies.
Vinga, a veure.
I nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Cel. 8 minuts que passen ja de 1:15. Petita pausa que ens marca el José amb la pausa publicitària que fem. I alerta perquè la tornada, tots aquells dubtes mèdics que tu tinguis, ens els pots fer enviar ja, si vols, al 663-99-30-62. 663-99-30-62 a través d'una nota de veu, un missatge de text o també un correu al mail @radiocel.cat. I d'aquesta manera, després de la pausa publicitària, el doctor Jacinto Valverde atendrà els vostres dubtes. Fins ara.
Ràdio Estel.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marsà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marsà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
話して歌のわかるか私すぐにごめんなさいね。
Vinga, abans de donar pas al doctor Valverde, que ja el tenim gairebé preparadíssim, Marta Jarque, que abans, bon dia de nou, ens hem quedat així una mica amb el...
Què, t'has quedat una mica desconcertada?
Sí, perquè no sabia la segona pista, la necessito saber.
Va, recordem la pregunta, sí. Perquè un 27 d'abril com avui, però de l'any 1984, veia la llum per primer cop un model de Seat, un dels més icònics de tots els temps. I avui us preguntem... de quin Seat es tracta. Aquesta és la segona pista.
Marta Jarque, vosaltres no la veieu, jo us ho explico. Està fent així com va, si us fa la intuïció que baixi, no? Aquesta màgia.
Ens transporta a les illes, Antònia Font, i escoltant una mica també si heu escoltat la primera pista, doncs jo penso que ja ho teniu molt clar, ho heu de tenir molt clar. Mercè, tu què?
Jo ho tinc clar, ja.
Sí? Doncs va, si des de casa també ho sabeu, missatge al 663-9930-62 o correu electrònic a la Mercè al matí@radioestel.cat.
Doncs mira, estaré molt pendent, com també estaré pendent ara mateix de tots els emails que ens envieu a l'espai de salut natural per tothom, al matí@radioestel.cat. Ja sabeu, aquest mail serveix per tot, eh? Perquè ens envieu doncs, les respostes del freqüència o també doncs, aquell dubte mèdic que tu tinguis.
Salut natural per tothom.
Que doncs ja sabeu que a partir d'ara del que volem és proporcionar-vos aquest assessorament en el camp de la salut. Ho fem a l'Espai de Salut Natural per Tothom, amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, que estan amb nosaltres cada dia de dilluns a dijous aquí al matí a Ràdio Estel per resoldre els vostres dubtes mèdics que tingueu. Ens els podeu fer arribar fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre la teva salut i el teu benestar. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Problemes respiratoris, problemes amb aquell refredat que no passa, problemes amb aquella tos també antipàtica, problemes a l'hora d'anar a dormir, problemes d'angoixa, d'ansietat o problemes, per exemple, digestius. Aquestes són algunes de les preguntes que ens pots fer arribar. Envia'ns una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62 o també un correu al matí@radioestel.cat. Ara sí que a aquesta hora qui us respon doncs, aquests dubtes és el doctor Jacinto Valverde, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Còrdoba. És també el cap del servei de l'Hospital Beata Mariana de Madrid i és expert en Medicina Natural i compta amb 35 anys d'experiència professional. Què tal, doctor Valverde? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Yo aquí con la quinta puesta, ya me oye, ¿eh?
Sí, totalmente.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, doctor?
Bien.
Sí, a ver, aquí estamos...
Abrigándonos poquito a poco.
Claro, fíjese usted, es que estamos conectados, doctor Valverde, porque de alguna manera, claro, el tiempo que hace, cómo puede afectarnos, ¿no? Estas bajas temperaturas que parece que ya están cogiendo también la quinta, ¿no, doctor Valverde?
Sí.
¿Cómo nos pueden afectar a nuestro organismo? Tema de defensas, hablamos un poco de tema de defensas, ¿qué le parece?
Perfecto.
Venga, vamos allá. Clar, amb el doctor Valverde, això, justament, doncs volíem parlar, coincidint aquests dies amb la baixada de temperatures, de com podem, doctor Valverde, protegernos, no?, de les temides infecciones, virus e incluso hongos, no?, que puede ser la consecuencia de que hagamos esta bajada también de temperaturas como de defensas, no? ¿Cuál es la mejor forma de reforzar nuestra inmunidad?
Bueno, lo primero, abrigarse, eso está claro, ¿no? O sea, no hay que salir a la calle creyendo que porque haya a lo mejor un día soleado la temperatura va a ser cálida, ni muchísimo menos. La temperatura en estos momentos, yo creo que en casi toda España, salvo Canarias, es muy fría, hay que abrigarse, hay que evitar las corrientes de aire, y yo creo que a todo el mundo nos vendría bien, desde los más pequeños, desde los 3 años de edad hasta nuestros mayores, pues intentar darle los nutrientes suficientes a una parte pequeñita de nuestro sistema inmunológico, el que se encarga de crear anticuerpos, para que esté siempre en las mejores condiciones posibles frente a esos virus catarrales y gripales que ahora mismo vamos a estar muy expuestos, ¿no? Este complemento alimenticio incorpora pues unos hongos especiales para esto, como es el reishi, el maitake y el shiitake, incorpora la vitamina C, y monoglobulinas a través de calostro, junto a equinacia y propóleo, cromo, zinc y selenio, y una fórmula muy parecida adaptada para los niños. Yo creo que es un buen complemento para tomar ahora, en esta época de máxima incidencia de cuadros catarrales y virales. Y el complemento alimenticio, el nombre para los adultos es Dinafen Plus, y habría que tomar un vial todos los días, y para los niños, Dinafen Infantil. Este viene líquido, con un agradable sabor a naranja. Tiene una cucharada que equivale a 5 mililitros. Y de 3 a 5 años hay que darle una cucharada al día y a partir de 5 años, 2 cucharadas diarias.
Fantástico, por tanto, para los adultos y para los no adultos, ¿eh? Tenemos para todos.
Sí, sí, para todo, desde los 3 añitos hasta nuestros mayores.
Claro, doctor, yo también entiendo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, también que lo podamos como captar todos. La imagen de, ahora decíamos, bajada de temperaturas, también bajan las defensas, pero ¿cuáles son las principales causas por las cuales nuestras defensas se acaban, digamos, doctor?
Bueno, pues que se tienen que, ahora mismo en esta época del año, tienen que estar perfectamente pendientes, aparte de infinidad de infecciones que pueden entrar por cualquier vía de nuestro cuerpo.
Claro, entra una infección, entonces nuestro sistema de defensas actúa, ¿no?, contra esa infección.
Y depende de la memoria que haya tenido ya frente a ese germen patógeno, pues va a empezar a fabricar anticuerpos si tiene ya memoria de él, o tiene que empezar de nuevo. Entonces, bueno, los cuadros víricos de actualmente, los cuadros catarrales son virus que cambian mucho a lo largo del año y de un año para otro. Entonces, en algunos tendremos recuerdos de haber padecido ya esa infección, pero de otros tendremos que fabricar los nuevos. Y con la gripe pasa exactamente igual. Independientemente de que nos hayamos vacunado, la gripe también cambia mucho de un año para otro en cuanto a su tipología, el virus. Entonces, en nuestro sistema inmunológico, en algunos tendrá recuerdo y rápidamente fabricarán los anticuerpos, en otros no. Pero es que también estamos expuestos, como tú has dicho, a infecciones bacterianas, a infecciones micóticas, etcétera, etcétera, y frente a eso también actúa nuestro sistema inmunitario. Entonces, si nosotros le aportamos los nutrientes necesarios para que una parte de ese sistema inmunitario esté siempre en las óptimas y mejores condiciones posibles, muchos cuadros infecciosos no los padeceremos, o mucho más leves.
Claro, doctor, estaba pensando, ¿las defensas envejecen?
No. Hombre, vamos a ver. El sistema inmunológico, como cualquier parte de nuestro cuerpo, va perdiendo efectividad con el paso de los años, y la capacidad de reacción con los años es menor. Por eso siempre se empieza vacunando
a las personas mayores.
Porque ya no tienen esa respuesta inmunitaria tan poderosa como un niño o un joven o un adulto joven. Claro que se va gastando, lógicamente, con el paso de los años, sí.
De acuerdo, doctor, así para acabar este capítulo, ¿no?, estas pinceladas que hoy estamos dando sobre las defensas, ¿cómo podemos aumentar nuestras defensas naturales? Estamos hablando de estas defensas naturales. Ya nos ha dado bastantes pistas, tanto con el Dinafen Plus como el Dinafen Infantil, sobre todo desde el punto de vista natural. Claro, entiendo que también hay que trabajarlo desde varios frentes, ¿no? ¿Podría ser la forma física? Si estamos mejor físicamente, ¿tendremos mejores defensas?
Por supuesto, pero hay que decir que nosotros podemos actuar desde un punto de vista, sobre todo, de la inmunidad humoral, no de la inmunidad celular, ¿vale? La celular es la que yo te decía que tiene recuerdo de haber tenido otros contacto con esos virus y va por otro camino, es el que fabrica las células T y las células killer, ¿no?, de nuestro organismo. Eso es otra cosa diferente, eso es una situación mucho más compleja. Sobre la inmunidad humoral, la que crean los anticuerpos, ahí sí que podemos nosotros intentar mejorarla, por supuesto, como tú dices, con una dieta equilibrada y saludable, con actividad física, sin exceso de actividad física. El deportista de élite tiene una preparación física adecuada, tiene una alimentación adecuada, porque esa exposición a un rendimiento deportivo muy alto también trae como consecuencia un consumo de sustancias mayor de lo habitual, y que también puede hacer que en su sistema inmunológico sea deficitario. Entonces, dejando al deportista de élite, que se requiere de una complementación especial, pero en el españolito da pie, pues en ese, si tiene una alimentación adecuada y equilibrada, tiene su actividad física, tiene un buen descanso, si además mejoramos esa parte pequeñita del sistema inmunitario humoral con el Dinafen Plus para el adulto y el Dinafen Infantil para el niño, verá cómo va a pasar un otoño y un invierno muchísimo mejor.
Claro, estaba pensando ahora, doctor Valverde, sobre todo los que somos más mayores, ¿no? Muchas veces decimos la importancia también del sueño, ¿no? En el caso de las defensas, ¿no? De decir, bueno, es que yo con 5 horas, 6 horas ya tengo suficiente.
Bueno, yo siempre digo que más que el número de horas es la calidad del tiempo que estás durmiendo, ¿vale? Porque hay mucha gente que te encuentras que te dices que yo durmiendo 4 horas me encuentro perfectamente bien y rindo perfectamente bien a lo largo del día, y hay gente que dice que tiene que dormir 10 horas porque si no, no es persona. Normalmente las etapas del sueño, al completar un sueño de principio a fin, sin interrupción, suelen ser entre 7 y 8 horas dependiendo de la edad en un adulto, ¿no? Pero bueno, insisto, es más que la cantidad, es la calidad del sueño.
Venga, pues tomamos nota. Seguro que también hay un tratamiento natural que nos puede ayudar a ganar esta calidad, ¿no? Aunque sean 5 horas, doctor.
Sí, por supuesto. Y además algo que es lo mismo que nuestro cerebro se pone a fabricar y a excretar cuando se va la luz solar, que es la melatonina. ¿Pero qué le ocurre a la melatonina exógena, la que tomamos como complementación alimenticia? Que induce un sueño rápido, pero tiene un efecto muy fugaz. Con lo cual, pues nos despertamos y tenemos la sensación de que no hemos dormido. Maen, a sabiendas de esto, los sabios de Maen, pues dijeron, ¿qué podemos hacer? Vamos a meter también, vamos a introducir de forma exógena, como complemento alimenticio, aparte de la melatonina, el triptófano, que es el precursor en la fabricación propia de la melatonina, y las dos sustancias en un mismo complemento alimenticio llamado Dorben, que hacen que se induzca el sueño rápido y que esté durante más tiempo durmiendo. Elisa.
Ay, doctor, que lo hemos cortado, ¿qué iba a decir?
No, no, que qué listos son los sabios de Maen.
Hombre, a mí me ha gustado lo de a sabiendas, es que es verdad.
¿Cómo?
Que a mí me ha gustado lo que ha dicho, a sabiendas. Hacía mucho que no lo escuchaba.
Es que yo soy un poco mayor ya.
Hombre, no va a ser mayor.
Todavía tengo, pues, bueno, pues este tipo de términos del castellano antiguo.
De conectores, ¿no? A saber, me encanta. Doctor Valverde, una cosita. Vamos a hacer un repaso de todas esas dudas que nos están llegando muchas sobre el tema de las defensas. Vamos a animar también, por un lado, als nostres oients. Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar o amb la nota de veu, al 663-99-30-62, o també un correu al mati@radiostel.cat. Por ejemplo, esto es lo que ha hecho Dolors, que nos ha escrito desde Barcelona. Dice, doctor Valverde, ¿existen fármacos que deprimen el sistema inmunitario?
Sí. De hecho, se llaman así, inmunosupresores. Cuando tú necesitas, por ejemplo, los trasplantados de algún órgano para que no haya rechazo de ese órgano frente a tu sistema inmunológico, porque es un elemento extraño, hostil, que de pronto te meten en tu cuerpo, entonces el cuerpo tiende a rechazarlo,
claro.
¿Vale? Entonces tienes que dar inmunosupresores, y en algunas patologías que tienen una respuesta inmunológica defectuosa, la única manera de controlarlas es inmunodeprimiendo tu sistema inmunitario con fármacos. Pero eso es el sistema inmunológico celular. Vale,
que es lo que nos ha dejado claro al inicio, doctor Valverde. Estaba pensando también ahora los antibióticos, ¿no? Que muchas veces cuando tenemos que tomar antibióticos, ¿no? Nos comentan, bueno, pero intenta reforzar las defensas, ¿no, doctor?
Sobre todo, más que las defensas, lo que hacemos es mejorar nuestra microbiota, que es la flora intestinal, que también, por feedback, mejora el sistema inmunológico. Pero sobre todo es mejorar nuestra microbiota para que no haya una alteración de esa flora intestinal, tengamos problemas de ritmo intestinal y, bueno, pues podamos afectar un poquito nuestro sistema inmunitario. Pero eso es difícil, es muy difícil.
Manel, de Vilafranca del Penedès, nos escribe, en 4 días me tengo que someter a una operación y me gustaría preguntarle si cree que debería, si debería o no fortalecer mis defensas estos días previos.
No, si él es una persona sana y no tiene ninguna patología crónica ni nada por el estilo, no tiene por qué. Simplemente, bueno, pues llevar una dieta equilibrada, llevar un descanso habitual sano y no hace falta ni muchísimo menos.
Vamos a leer otro email. Dice, buenos días, doctor Valverde. Ella es Emilia, desde Blanes. Las últimas semanas de septiembre tuve que guardar cama por una afección gripal. Afortunadamente solo fue una gripe, pero durante este tiempo estuve muy asustada pensando lo peor. Ahora estoy casi restablecida, pero estoy muy baja de moral. He perdido el apetito y siempre estoy cansada. Durante todo el periodo de la enfermedad, el doctor de cabecera me recetó muchos antibióticos. Supongo que él también pensaba lo peor. Quizá esto puede ser la causa de este abatimiento. ¿Qué me aconseja para recuperar fuerzas y recuperar también el ánimo?
Bueno, para el ánimo le recomendaría tomar el temple. Le va a ayudar muchísimo y no le va a producir ningún tipo de adicción. Que tome una cápsula de temple por la mañana y por la noche. Y luego le recomendaría un complejo vitamínico que se llama Vitamás, para mejorar un poco el apetito y y esa chispa que le falta. El Vitamás, también cápsulas, debe de tomar una cápsula por las mañanas en ayunas.
Fantástico. ¿Y es normal por eso lo que le pasa a Emilia? Es decir, después de pasar una afección gripal, ¿no? ¿Es normal que nuestro cuerpo aún pues esté con resaca, digamos, ¿no? De esta infección.
Cualquier cuadro infeccioso te altera.
Deja mal cuerpo, ¿no?
Exactamente. Te trastoca muchas de tus funciones normales, vitales, ¿no? Entre otras, independientemente de donde haya atacado ese cuadro vírico a tu sistema inmunológico, pues lo puede dejar un poquito, de bajo mínimos. Y de hecho, para recuperar ese sistema inmunológico, aquí sí que le vendría también a esta oyente que tomara durante un tiempo, en otoño y el invierno, para evitar otra vez que pueda tener recaídas, que tome también el Dinafen Plus.
Pues, doctor Valverde, muchísimas gracias. Un día más por haber estado con nosotros los miércoles aquí a las Faidas Salud Natural para tothom.
Que encantadísimo de estar con vosotros.
Venga, hasta el miércoles que viene. Un abrazo bien, bien fuerte. Vinga, que seguim avançant, però abans de recomanar-te, com sempre, ja saps que t'ho explico, que si tens algun dubte sobre els productes que ens recomanen els doctors, pots fer una ullada a la pàgina web a Mind.es, a Mac Intercalada, també pots fer la teva comanda, atenció, per telèfon, sense morat de casa, et porten el producte a casa teva, trucant al 669-56-1768, 669-56-1768, en 24 hores, doncs tens el producte a casa teva. Mira, que te'l torno a dir, però més a poc, 669-56-1768. Si dius que has escoltat això en aquest programa, al matí a Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en el preu. 669-56-1768. O fer la teva compra, com sempre, tradicional, a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies, que trobaràs els productes de Mind.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1:00, us informa Olma Giró. Finalment, i fa pocs minuts, hi ha hagut acord perquè el Parlament creï una comissió d'investigació per investigar els abusos sexuals a tots els àmbits socials. Els tres grups proposants, Esquerra, els Comuns i la CUP, han acceptat les esmenes del PSC i de Junts per Catalunya perquè la comissió sigui més àmplia i no se centri en un únic àmbit. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Finalment ja hi ha hagut acord, segons confirma un fons de la negociació a Ràdio Estel. De fet, els tres grups ja donaven per fet aquest matí en una entrevista al matí a Ràdio Estel que les converses anaven a bon port. Són els diputats Raúl Moreno i Raquel Sanz, respectivament.
En termes generals, jo crec que tenim un ampli content.
Sobre l'advertència, com ho podem?
Són capaços de tancar aquests serrells i donar curs a aquesta comissió.
Sí, n'estic molt convençuda. Totes les formacions polítiques ens hi estem posant, no? I estem dedicant tots els esforços per trobar aquest acord necessari, perquè ens sembla que és un acte de justícia.
Sobre l'advertència d'en Comú Podem de no acceptar línies vermelles perquè hi compareguin càrrecs de l'Església, els dos partits diuen que les compareixences es donen per fet.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents a tota l'actualitat parlamentària. Per cert, que Aragonès ha garantit el seu compromís en aquesta comissió d'investigació. Ho ha fet responent a la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, que espera que a partir de la comissió l'Església comparegui al Parlament i que es portin a la Fiscalia les conclusions d'aquesta investigació. I al Congrés dels Diputats, aquest dimecres, hi ha sessió de control al govern espanyol i el Catalan Gate ha centrat bona part de les preguntes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificat l'espionatge als independentistes d'aquesta manera.
¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia? Cuando alguien corta las vías públicas? Realiza desórdenes públicos? Usted esto no ha dicho nada.
La ministra ha acusat els independentistes de no ser igual de sensibles amb altres casos d'espionatge i d'estar molt còmodes en el paper de víctimes. En aquest sentit, el portaveu d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha acusat Robles d'estar boicotejant el seu propi govern i ha lamentat l'espionatge, tot i que no l'ha sorprès. Rufián assegura que no hi ha dubte que el govern ha espiat i ha dit que la qüestió a resoldre ara és si el govern ho va ordenar.
Si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave, porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas. Y cuando no se limpian las cloacas, se llenan de ratas y las ratas se lo comen todo.
Davant d'això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tancat files amb la ministra Robles i ha defensat la legalitat de les pràctiques del CNI i ha insistit que la voluntat del seu executiu és resoldre aquesta polèmica amb la màxima transparència i recuperar també la confiança amb els catalans.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley. Y además hemos manifestado nuestra absoluta disponibilidad para colaborar con la justicia desclasificando los papeles si así se requiere por parte de la justicia. Por eso, señoría, máxima transparencia, máxima voluntad de esclarecer.
Les primeres reaccions a les paraules de Robles han arribat en boca del president de la Generalitat. Des del Parlament, Pere Aragonès ha demanat a Pedro Sánchez que cessi la primera ministra si ella no assumeix responsabilitats per les seves declaracions. A més, des de Junts han demanat al president català que retiri el suport al govern espanyol i la CUP l'ha instat a trencar les relacions amb el PSOE. Més notícies, la Basílica de Santa Maria de Montserrat ha acollit aquest matí la missa solemne de la Mare de Déu, patrona de Catalunya. Amb la nau principal plena s'ha viscut la celebració religiosa amb devoció i records per a molta gent coincidint amb els 75 anys de l'entronització de la imatge que es compleixen tot just avui. Manel Nin, monjo de Montserrat i exarca apostòlic dels catòlics de Grècia, ha presidit la missa solemne concelebrada pel bisbe de Perpinyà, Norbert Turini, i per la comunitat benedictina. A l'homilia, Nin ha fet una crida a la concòrdia i a l'esperança i ha recordat que la imatge de la Moreneta acull i recull sempre les nostres realitats.
El tron és vell, perquè reflecteix la bellesa d'un poble, la bellesa d'una església vestida i envellida fa 75 anys, i ara, amb l'esperança, el sofriment i la pregària d'un poble, amb la benedicció dels bisbes, dels pastors d'aquesta església i amb la sang dels màrtirs.
El bisbe Manel Nin també ha dit que se celebra aquest mateix 27 d'abril el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Moreneta i ha destacat també que es va fer la imatge amb materials de plata de les ofrenes de moltes persones. I en successos, els Mossos d'Esquadra han localitzat Sana i Estàlvia a la Keila, la noia que havia desaparegut el passat 25 d'abril a Barcelona. Els agents han agraït la col·laboració ciutadana per tal de trobar la jove. I acabem amb música perquè Marcel i Júlia estrenen nou single. Es diu Que no s'acabi mai. S'acabi mai és la primera cançó que el grup produeix, grava i mescla el seu propi estudi. Arriba just abans de la gira que tenen preparada per aquest mateix estiu. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Aquesta nit continuen les semifinals de la Lliga de Campions de Futbol. Avui és el torn del Villarreal, que juga a Anfield contra el Liverpool en el partit d'anada. Els groguecs busquen classificar-se per a la que seria la primera final de la seva història. L'última vegada que van arribar a unes semis va ser l'any 2006 contra l'Arsenal, Manuel Pellegrini a la banqueta. Ara, amb Unai Emery, volen superar aquesta gesta. Els groguecs tenen baixes importants al davant. Avui no poden jugar ni Gerard Moreno ni Jeremy Pino, tots dos lesionats. Encara en futbol, a la Lliga Espanyola ja s'ha fet oficial que les dues darreres jornades es jugaran amb l'horari unificat per facilitar així els equips que tinguin alguna cosa en joc. Així doncs, tots els partits de les jornades 37 i 38 es disputaran a la mateixa hora. En bàsquet, partit decisiu aquesta nit també pel Barça, que juga a Munic contra el Bayern al tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga. Els blaugranes amb 1-1 a l'eliminatòria necessiten guanyar els dos partits si volen ser a la Final Four de Belgrat. Si en guanyen només un, els caldrà vèncer el cinquè partit que es jugaria al Palau. L'equip recupera Corey Higgins per al partit d'avui, que comença a 9:15.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. en necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts ara mateix, que passen de la una. Com cada dimecres, ja sabeu que a aquesta hora del matí a Ràdio Estel és moment de parlar de comunicació i avui encetem aquesta darrera hora centrant la mirada a França.
En poques paraules.
Aquesta darrera hora del matí a Ràdio Estel ens centrem en ell i en altres protagonistes d'aquestes eleccions passades a França. Emmanuel Macron, com sabeu, doncs va tornar a vèncer a les urnes diumenge passat i es converteix en el primer president de la República Francesa que en 20 anys aconsegueix ser reelegit, ja ho va ser a les eleccions del 2017. En aquest cas, però, es va imposar Marta a la candidata ultraconservadora Marine Le Pen.
Sí, va ser una victòria ajustada i amb una alta xifra d'abstenció. Només el 38,5% dels electors van votar en aquesta segona volta, la quota més alta dels darrers també 50 anys. Avui volem centrar-nos en les claus d'aquestes eleccions, però també en un aspecte central previ al dia de les eleccions a l'Elisi, que és el debat televisat dels candidats. Quina importància té pels votants i què han de fer els candidats per sortir-ne ben parats?
Doncs per parlar-nos de totes aquestes qüestions, avui és un plaer tornar a compartir taula amb Pere Franc. Ell és professor de periodisme i director del màster en periodisme internacional de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Pere? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos.
És un plaer.
Has seguit de ben a prop, eh? Entenem aquestes eleccions.
S'ha intentat. Sí.
Escolta'm, si et sembla, comencem per... O sigui, ens centrarem també amb aquesta mirada posada, amb aquesta mirada comunicativa, no? Com va anar, doncs, aquest debat, no? Mm. Que hi ha moltíssima gent, de fet, aquí, des de la zona Vallejo, també la Olga el va seguir,
sí,
no?
Sí, i tant. Fins a altes hores de la nit.
Fins a altes hores de la nit. Però comencem fent una breu referència a les eleccions i també als resultats per refrescar la memòria. Quins serien com els principals ítems que hauríem de saber?
Bé, en primer lloc, les dades que ja són molt conegudes, va guanyar Emmanuel Macron, com ja heu dit, per pràcticament el 59% dels vots, però el que és destacable és el resultat que va obtenir Marine Le Pen. No va guanyar, però any rere any, elecció rere elecció, ha anat augmentant el percentatge i va aconseguir 41,5%, pràcticament un 42%, no? Vull dir, el millor resultat obtingut mai per un candidat de l'ultradreta a les eleccions franceses, eh?
Uh-huh. De fet, a les darreres eleccions del 2017 ja es van enfrontar Macron i Le Pen, i Macron es va convertir en el president més jove de la història de França republicana, amb només 39 anys, aquell 2017. En aquell any, però, la diferència entre els partits, Pere, sí que és cert que va ser molt diferent.
Ja va ser molt diferent, sí. El 2017, fa 5 anys, Macron va obtenir un 66% i la Marine Le Pen un 34%. Ara són 8 punts més, eh? Per això us deia que any rere any ha anat pujant, no? Era la segona vegada que s'enfrontava un candidat d'ultradreta que arribava a la segona volta. Uh-huh. La primera, recordeu que va ser el 2002, per mi és un fet destacable, en què el pare de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, es va enfrontar llavors a Jacques Chirac, no? Jean-Marie Le Pen va passar el 2002 a la segona volta per molt pocs vots més que el candidat llavors socialista, que era el Lionel Jospin, i va passar la segona volta. Va ser un d'alta baix, el que va ser que en aquell cas en Jacques Chirac va guanyar per molt, 82%, i Le Pen, Jean-Marie Le Pen va obtenir només un 18%, uh-huh, molt poc més que la primera volta.
Bé, si et sembla, Pere, ara parlem d'algunes de les claus, no?, d'aquestes eleccions de diumenge, que, com dèiem, clar, al principi han tingut, això és un fet, no?, molt destacable, una participació molt baixa.
Sí, jo destacaria algunes coses de les eleccions, alguns punts que em semblen això importants comentar. Una és aquesta que dieu, efectivament, la participació més baixa des de l'any 69, un 72%. L'any 69 va ser d'un 69%, coincideix la data amb l'any, i aquest any un 72, la més baixa, com deia abans la Marta, en els últims 50 anys, no? Això influeix, clar, en el fet que hi hagi aquests resultats, no? Un altre aspecte que a mi em sembla destacable és que, bueno, ho han dit ja molts analistes, no?, que la ultradreta s'ha normalitzat, diguem-ne, no? L'ultradreta s'ha normalitzat i ara no fa vergonya, no és una cosa molt escandalosa que tu diguis que has votat a Marine Le Pen, no? Vull dir, ha aconseguit, ara en parlarem, aparentment, jo crec que no tant, però presentava un discurs més moderat, només en aparença, en el fons continua sent un discurs molt radical de dreta, després veurem una mica algunes coses, però bàsicament el que és destacable és això, vull dir, un país com França, membre del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, fundador de la Unió Europea, el país més gran de la Unió Europea després d'Alemanya, doncs un candidat clarament d'ultradreta, antieuropeista, aconsegueix un 42% dels vots, no? I això és una cosa per mi
important,
destacable.
Eh? Clar, i a més, en un moment, no, de tanta importància també geopolítica, no?, amb l'actual conflicte amb Ucraïna. Explica'ns, Pere, amb tot això, quin paper ha jugat Éric Zemmour en la candidatura de Marine Le Pen, també en aquesta, amb el que comentaves, no?, d'aquesta certa moderació en el discurs de l'ultradreta.
En part, aquesta normalització, entre cometes, de Marine Le Pen, i ha ajudat que li aparegui un candidat encara més a la dreta, encara més extrem, encara més directament xenòfob i ultraradical, com és l'Éric Zemmour, no? Llavors, clar, l'aparició de l'Éric Zemmour ha fet que Marine Le Pen, aparentment, doncs,
com més bona, no?, entre cometes.
Una mica més centrada, per dir-ho així, no? Perquè sempre n'hi ha una altra que encara és més ultraradical que tu, no? Llavors, hi ha una paraula que s'ha fet servir molt en l'argot, en el llenguatge aquests dies, que és la desdiabolització, jo en català diria desdemonització, que ha fet que ja no ha deixat de ser el dimoni, no? I ella també una mica, doncs, ha presentat un discurs més moderat, no? Per exemple, l'any 2000... Si deixeu explicar una cosa una mica de pressa. L'any 2015, el seu pare, Jean-Marie Le Pen, va dir que les cambres de gas havien sigut un detall en la història de la Segona Guerra Mundial. Això va causar una polèmica impressionant a França. El van expulsar del partit, llavors ell va presentar recurs, i la justícia va, finalment, després de recurs i recurs, va dir, d'acord, acceptem que se l'expulsi, però manté la presidència d'honor. L'any 2000, del partit Front Nacional, llavors. L'any 2018, la Marine Le Pen canvia el nom i passa a dir-se Reagrupament Nacional, no? Rassemblement Nacional. I llavors, automàticament, en Jean-Marie Le Pen, el seu pare, perd la presidència d'honor. Per tant, canvi de nom del partit, i llavors això canvi aparent amb algunes propostes. Però si em permeteu repassar un moment això, per exemple, algunes de les seves propostes que ella ha mantingut en aquestes eleccions, intentaré anar de pressa, vol acabar amb el reagrupament familiar dels immigrants, que els fills no puguin venir a reagrupar-se amb els pares immigrants que estan a França, expulsar els estrangers pendents de regulació que hagin comès algun delicte, directament expulsar-los, vol eliminar el dret de sol. Quan a França un nen neix de pares estrangers, nascuts a l'estranger, amb el dret de sol, el fet d'haver nascut a terra francès...
La
nacionalitat. Eliminar això, no? Eliminar les ajudes mèdiques dels estrangers que no estiguin regulats. Ara no és partidari, no diu que és partidari de la pena de mort, però no ha negat la possibilitat de fer un referèndum i tenir en compte l'opinió de la gent, i per tant ha deixat la cosa una mica ambigua. Ha dit que és partidària d'instaurar la cadena perpètua real i irreductible, que no es pugui escurçar de cap manera. Vol introduir l'uniforme escolar a l'escola pública. Que les forces de seguretat tinguin una prerrogativa que, emparant-se en la legítima defensa, puguin actuar amb molta més impunitat. En definitiva, caram, un discurs clarament de dreta, d'ultradreta, per justificar la repressió.
Però, clar, Pere, també ens ha cridat molt l'atenció que, amb tot plegat, amb aquest context que ens has explicat fins ara, que els grans partits tradicionals, escolta, han desaparegut del mapa. On són, no? El Partit Socialista...
Els noms amb què es presentaven... El Partit Socialista per un cantó ha desaparegut, efectivament. Sí. Ha tret l'Anna Hidalgo, la candidata seva, un 1,75% dels vots. És una cosa irrisòria.
Alcaldessa de París.
Alcaldessa de París, exactament. I el que és l'hereu del partit neogaullista de tota la vida, que abans era Rassemblement pour la République, després Unió per una majoria presidencial, i es va passar a dir després la Républicaine, la Valérie Pécresse, aquesta senyora, Pécresse, va treure un 4,78%, que, per cert, estan endeutadíssims pagant les campanyes electorals perquè no tenen subvenció a causa d'aquests mals resultats, no?
Clar.
Aleshores, els dos grans noms han desaparegut.
Tot i que jo també diria que en Macron, en certa manera, representa una mica aquesta força de centre liberal, republicana, que diguem-ne, representa els valors tradicionals, no conservadors, de la França, no?
De fet, a Macron se'l considera, o molts el consideren, el president dels rics.
Sí, perquè té un discurs molt liberal, molt ultraliberal, molt partidari de la lliure empresa i de l'economia capitalista, sí.
Sí, si et sembla, Pere, passem directament ja a analitzar una mica aquest debat, remarquem que el gran dubte ara són els resultats de les legislatives del juny, ja en tot cas ja les repassarem quan arribin. Pere, sí. Però escoltem això, com aquesta introducció, no?, al debat que es van viure en aquestes eleccions franceses.
Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand débat du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays.
Doncs així mateix començava aquest debat de l'avisat entre els candidats a la presidència que es va emetre per ser dimecres abans del diumenge electoral. És a dir, fa una setmana. Tota una tradició a França que, de fet, Pere, s'emet des del 74, des del 1974, i que només es va deixar de celebrar en una ocasió.
El 2002, exactament, que va ser com hem comentat abans, que va ser quan, per sorpresa majúscula, Jean-Marie Le Pen va passar la segona volta i es havia d'enfrontar en Jacques Chirac. I en Chirac s'hi va negar. Va dir que no volia normalitzar aquest discurs de l'odi, aquest discurs intolerant, i que, per tant, no volia debatre amb ell. Aquell any no va haver debat. La resta n'hi ha hagut sempre. Primer en cada 7 anys, el 74 va ser el primer, de Giscard d'Estaing i François Mitterrand, 81 i 88 amb en Mitterrand, va guanyar en Mitterrand, en tots dos casos. 95 va guanyar en Chirac, i que es va afrontar l'Ion el Jospen. El 2002 no n'hi va haver, i llavors el 2007 va ser la primera vegada que hi havia una dona en el debat abans de la segona volta, la socialista Ségolène Royal, que va perdre davant de Nicolas Sarkozy. I el 2012 es van enfrontar François Hollande i Sarkozy, va guanyar l'Hollande, el socialista, i com ja hem comentat, el 17, primer debat Macron-Marine Le Pen, i el 2022, ara el segon debat.
Emmanuel Macron, que per cert va ser ministre de François Hollande, no? Sí, i va començar a fundar ja el seu partit sent ministre, i després, no?
Efectivament.
El coneixia com el seu deixeble, però després sembla que no van acabar massa bé.
Ell va ser ministre del govern socialista i ministre de temes sempre relacionats amb l'economia i amb una visió molt ultraliberal de com ha de ser l'economia, i això va ser el que va fer que acabés sortint, acabés fundant el seu propi partit, molt personalista. El partit es deia En Marche, bueno, ara es diu La República En Marche, però l'expressió En Marche, com veieu, és EM, que són les inicials d'Emmanuel Macron. I un partit format a l'entorn de la seva figura, no? EM, En Marche, Emmanuel Macron, sí.
Parlaves de Royal, no? Com el 2007 va ser la primera dona, no?, que va participar en un debat presidencial. Per tant, Marine Le Pen, dimecres passat, va ser la segona.
Diguem-ne, és la segona dona, bueno, diguem-ne, hi ha hagut 3 debats amb una dona, aquest de la Ségolène Royal, el primer amb la primera, i 2 cops la Marine Le Pen, efectivament. Mm. Sí.
Què, us sembla si tornem al debat d'aquest 2022, que, per cert, van veure 15 milions i mig d'espectadors, entre ells Olga Vallejo, i del que va sortir-ne guanyant Macron.
Sí.
Això m'agrada molt, perquè, Pere, explica'ns això de guanyar, no? Com es guanya un debat?
Bé, el que es fa és la gent la mira, les empreses d'enquestes, d'estudis d'opinió, el que fan després del debat, demanen a una mostra d'espectadors qui creuen que l'ha guanyat, i ja està, es basa en això. Però fixeu-vos que les enquestes posteriors al debat de l'altre dia varen dir que un 59% va dir que havia guanyat Macron i un 39% Le Pen. Vull dir, d'aquí el resultat obtingut...
S'assembla bastant,
exactament,
no?
Exactament. En aquest debat el que s'ha destacat molt és que Le Pen va tenir una actitud més presidencial, més moderada, bàsicament perquè el del 2017 va ser un desastre, i coincideixen tots els observadors, que ella, el debat de la seva actuació, va ser prepotent, molt agressiva, jo n'he recuperat ara alguns fragments, molt agressiva, molt insultant, interrompent en tot moment en Macron. Llavors, jo penso, no sé si és ara el moment de parlar-ne, ja arribarà, no?, però que en aquests debats presidencials surt sempre més afavorit aquell que adopta una actitud més presidencial. És a dir, jo represento el poder, represento el país, represento l'statu quo, I per tant, doncs, amb una posició de moderació i de control i de serenitat. El 2017, la Marine Le Pen se la veia no nerviosa en el sentit que no controlés, a part que va cometre alguns errors destacables de confusió de dossiers econòmics a l'hora d'acusar Macron, però se la veia molt, molt neguitosa d'intentar atacar molt, 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 molt durament. I això no li va anar bé. Ella ho va reconèixer, que no li va anar bé.
Le Pen aquest any també es va equivocar. No sé si ho recordes, al principi va començar a parlar quan van llançar la sintonia del debat i la presentadora li va dir que, sisplau, Era. Tornés a repetir el que havia dit, perquè es va avançar, tenia ganes, suposo, d'exposar els seus arguments.
Sí.
Són nervis,
important. Però, esclar, aquesta naturalitat també s'ha de tenir en compte,
és bona,
no?
Però penso això, que és important donar una imatge no tant de control de la situació que pots estar nerviós, sinó d'actitud que estàs per damunt de la picabralla política baixa, rastrera, de l'insult, de la desqualificació.
De la polèmica frontal i que no és constructiu, no?
Exactament.
Que no és
I aquí Macron doncs, va estar més bé, una mica més distanciant-se d'aquesta picabralla d'anar a la jugular directament, no? I la Marine Le Pen el 2017, sobretot, va fer això, i aquest any ha estat una mica més moderada i també doncs, li ha anat potser una mica més bé, no? També, no sé, una cosa que també és destacable, penso jo, és que aquests debats, heu dit que el van veure, efectivament, 15 milions i mig d'espectadors, però revisant dades de l'interès que han tingut del seguiment que han tingut a la televisió aquests debats, en realitat és que cada vegada interessen menys, i les xifres d'espectadors van baixant. Mm-hmm. He trobat unes dades des del 74, que va ser l'any que es va fer el primer, 25 milions el van veure, el del 74.
Sí.
El del 81, que va guanyar en Mitterrand, que va arribar a la presidència, una fita històrica a França, el 81, quan guanya en Mitterrand el socialista, tota una icona del segle XX, 30 milions el van veure.
Uau!
Llavors va baixar 20, el 95 ja van ser 16,8, i han anat baixant, el 2002 no n'hi va haver, i llavors des del 2007 han anat baixant, 16 milions i mig el van veure el 2017 i només entre cometes, 15 milions 600 mils ara el 2022.
No? Pere, et sembla si parlem ara també una mica dels aspectes més formals d'aquest debat televisat? Perquè ja sabem que aquí a l'espai de comunicació sempre ho diem, tot comunica.
Sí,
no?
I tant.
Comencem amb la vestimenta i el look dels candidats, perquè això també sí. Es té en compte.
Sí, tant.
Però on vols començar? A veure.
No, jo m'ha agradat comparar els dos debats del 17 amb el 22, sí. Que són els mateixos protagonistes, i m'he donat curiosament que vesteixen exactament igual.
Igual.
Primera, exactament igual tots dos. La Marine Le Pen va el 2017 amb una jaqueta blau marí fosc, una brusa blanca i un penjoll daurat d'un color més aviat clar, or blanc, diríem, no sé, i és més aviat curtet. I el 2022 la Marine Le Pen va igual, una jaqueta blau marí fosc, una brusa blanca i un penjoll més daurat, més llarg. I els cabells una mica més llargs, però exactament igual. I el Macron, el president Macron ara, el 2017 va amb vestit blau marí fosc també, el que hi ha un traje, no? El castellanisme traje, camisa blanca i corbata blava, blau fosca també. I ara el 2022 igual, amb una petita diferència curiosa, que porta aquí a la solapa un pin...
Ep.
Que és el pin que l'identifica com a membre de la Legió d'Honor. Tots els presidents, quan arriben a ser presidents, la Legió d'Honor els nomena, els dona l'ordre de la màxima distinció, que no recordo quin, la Gran Creu de la Legió d'Honor. I en Macron, habitualment, quan ha estat en públic, la portava. I si feu una cerca a Google Imatges, veureu que sovint aquí a la solapa...
A la porta, ella.
Porta una cosa molt petita, que és una mena de faixa daurada amb una rosa vermella al mig, que és el símbol de la Legió d'Honor.
I en aquest duel, tu què creus que va guanyar?
En el duel de la imatge, això amb jo... És a dir...
Comunicativament.
En Macron, en tot moment, va donar una imatge
no?
De molta elegància, de molt saber estar.
Sí.
Vull dir, jo penso que en general va adoptar aquesta actitud. No sé si tenim temps, però...
Mira, anem de cara a barraca, si et sembla. Sí. Pere, sí, què ens volies destacar més?
Sobre això de la imatge hi ha una cosa molt interessant que en comunicació se'n parla molt sovint.
Sí.
I és que en la història dels debats presidencials, el primer que es va fer entre dos candidats a presidents, n'hi va haver algun abans de debat televisat, però el primer debat de candidats a presidents va ser el 60 als Estats Units entre en Richard Nixon i en John Fitzgerald Kennedy. I en tots els manuals de comunicació es comenta que la gent que va escoltar el debat per ràdio van dir que havia guanyat en Nixon. I la gent que el va veure per la televisió van dir que havia guanyat en Kennedy.
Que curiós!
Va dir que havia guanyat en Kennedy.
El llenguatge no verbal, què? No?
Per la imatge. En Kennedy anava impecablement vestit, un traje, diguem-ne, molt modern, molt elegant, una corbata molt ben col·locada, els cabells molt ben tallats, mentre que en Nixon anava com més desgavanyat, més desgarbat, no anava acabat d'afaitar, se li veia la barba, els cabells, era més gran també, Nixon era molt jove, i diuen que la imatge de vitalitat, de canvi, de modernitat que va transmetre en Kennedy va contribuir, en certa manera, com a mínim a deixar aquesta imatge, això sí. És un aspecte interessant dels debats presidencials que hi ha hagut al llarg de la història.
Pere, però aquests debats presidencials que avui hem analitzat aquí des de, en poques paraules, a veure, hi ha alguna transcendència? És el que sempre ens preguntem, però aquests debats són decisius o no?
No, això és l'important. Jo he revisat una mica estudis científics que s'han fet, acadèmics, allò amb un cert rigor, no canvien l'opinió dels votants. És a dir, a més, en un sistema en què hi ha dos candidats, o A o B, o l'un o l'altre, els votants normalment tenen la seva decisió presa molt abans. I llavors, tenen audiència als debats, la gent se'ls mira, però molt poca gent admet he canviat de vot a causa del que ha passat o ha deixat de passar el debat. Molt poca gent.
Clar, però suposo que interessa és per si allò, si passa alguna cosa, per no perdre't el directe.
Exacte, una mica perquè és interessant. Perquè, i la gent que els mira són gent ja molt interessada en política, que segueixen els temes i tenen un criteri i tenen la decisió presa.
Per
tots els estudis que he trobat demostren això. No
potser dos mesos abans, fins i tot, no?
Bueno, molta gent, per exemple, als Estats Units, que és on més s'ha estudiat això, com que la campanya comença el mes de, bueno, ja molt abans del mes de febrer del mateix any, els votants ja han vist els candidats molt, 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 molt. Per tant, el dia del debat, a 15 dies o 3 setmanes de les eleccions, tenen la seva decisió presa i no se sol canviar.
Pere, ara em tiraré a la piscina.
Ai.
Sara Canals. Va ser l'una teva, a Blanquerna? Et sona?
Em sona molt, sí, em sona,
Sara
la conec,
Canals,
sé qui és, però
la...
no la vaig tenir mai a classe.
Gran professional.
N'estem molt orgullosos.
Sé que n'esteu molt orgullosos,
sí,
perquè va cobrir, però d'una manera brillant, aquestes eleccions franceses. És la corresponsal de la cadena SER i també de Telecinco.
Sí.
I a part, com és exalumna de Blanquerna, de periodisme...
Gràcies per esmentar-ho, perquè n'estem molt contents i això. Però no la vaig tenir mai a classe, perquè però no vam coincidir.
No
vam
coincidir en el seminari, no? De ràdio, que sabem que tens entre d'altres pel Barça, que també...
Vaig tenir-lo en el seu temps, sí, gran professional, que ja ho era llavors,
Pere Franc, professor de periodisme, director del Màster en Periodisme Internacional de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Universitat, Ramon Llull, un plaer, com sempre.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
Que tinguis molt bon dia, Pere.
Igualment, gràcies.
Hem passat ja al punt de 12:45. Fem una cosa, José, marxem res breument a publicitat i a la tornada avui, per acabar el programa, posarem una mica de música. I ho farem posant la lupa, la posarà la Marta Jarque, en el proper concert que tindrà lloc d'aquí res, organitzat per la Fundació Montserrat Caballé, com no podia ser d'una altra manera, en un dia com avui.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs dels temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va,
acabar, que abans d'acabar el programa avui volem dedicar uns minuts a una bona iniciativa que ens arriba a Marta de la mà, com dèiem, Fundació Montserrat Caballé.
Sí, el proper 18 de maig la Fundació celebrarà un concert benèfic a l'Auditori de Barcelona amb grans noms de la lírica com Josep Carreras o Serena Sáez. Serà a 8:45 del vespre i atenció, Mercè, perquè abans d'entrevistar la presidenta d'aquesta fundació per descobrir-ne tots els detalls, us anunciem que sortegem dues entrades per assistir-hi. L'únic que heu de fer és trucar-nos. Les entrades seran pels primers que despengeu el telèfon i ens truqueu al 93 409 2771. Repeteixo, pels despistats, 93 409 2771. Per tant, afanyeu-vos perquè val molt la pena.
Doncs moltes gràcies, Marta. Ara sí, que ja tenim a l'altra banda del telèfon a la presidenta de la Fundació Montserrat Caballé. Ella és la Montserrat Caballé Claus. Montserrat, bon dia i felicitats.
Bon dia, Mercè. Moltíssimes gràcies. Feliç d'estar amb tu una altra vegada.
Nosaltres estem bé, ja saps, a Montserrat, tot un plaer. Ens queden uns minuts, però és que, clar, volíem donar cobertura, volíem parlar d'aquest concert de la Fundació Montserrat Caballé. Pels que encara no us coneguin, primer de tot, la Fundació Montserrat Caballé, Montserrat té com a objectiu la promoció d'activitats culturals i musicals. Però de quina manera ho feu?
Doncs mira, ho fem a través de... hi ha diversos canals. Un és el concurs de cant Montserrat Caballé, un altre és amb masterclasses i un altre és poder donar beques per gent per estudis. Evidentment, organitzem tots aquests concerts que estem fent actualment per recaptar fons per la Fundació per poder portar a terme totes les seves activitats.
Entre aquestes activitats s'hi troba ara, com deies, l'organització d'actes i concerts, com el del vespre del proper 18 de maig a l'Auditori de Barcelona, que recordem serà 8:45 del vespre. Dèiem que participaran referents com Josep Carreras o Serena Sáez, però els acompanyaran altres veus, oi? I de luxe.
Sí, ens fa molta il·lusió que tothom de seguida, quan dic que ha de fer alguna acció d'algun event, algun concert, tothom diu de seguida que sí a la primera, i en aquest cas va ser un dels nostres patrons honorífics, el gran Josep Carreras, al qual no cal cap presentació perquè tothom ja el coneix, i va dir que sí des del primer moment. I llavors, a part del Josep Carreras, com dius, està la Serena Sáenz, que és l'última guanyadora del concurs internacional de cant Montserrat Caballé. També ens acompanyarà la Montserrat Martí, filla de la Montserrat i patrona de la Fundació també, que ens fa molta il·lusió que en el concert de Nadal no va poder participar, però en aquest sí. I després la Sayo Hernández. Sayo Hernández és ja molt coneguda arreu del món, perquè és un referent des de fa ja molts anys que la Montserrat, fent unes masterclasses amb ella, va dir públicament, i a més es veu a molts mitjans de comunicació, no us oblideu mai d'aquest nom, que és la futura veu del segle XXI. I així s'està sent, debutant a l'Escala de Milà, a l'Òpera de Viena, recentment amb Tosca. Vull dir, està fent una carrera impressionant. I també hem convidat a la Ruth Lorenzo, que molta gent es preguntarà, ui, què fa la Ruth Lorenzo aquí? Doncs molt senzill. No sé si us en recordeu, en el concert de Nadal també vam convidar a l'Albano i al Pere
Sala.
Sí,
oi tant, Montserrat.
Perquè el que volem és que la gent jove conegui l'òpera, vingui a la lírica. I crec que és una manera ben maca, com va fer la Montserrat en vida, de poder fer música crossover, no només lírica, sinó també moderna. Evidentment, és una persona que, a més, té una veu sensacional i està al nivell dels cantants lírics. Per tant, vam considerar que era una veu apropiada per aquest concert. I tots ells seran acompanyats al piano pel mestre Josep Bufort, molt conegut aquí també, gran músic.
Montserrat, una cosa, Marta, Montserrat.
A veure.
No, és que el telèfon no para de sonar.
No, no.
O sigui,
ens ho diu aquesta alegria.
Montserrat, clar, és que...
El Francesc està desbordat, el productor.
Ara m'estava parlant el Francesc, m'estava donant ordres i estava escoltant de fons el telèfon que no parava de sonar, clar, Montserrat ho està explicant també, no? I és tan important, no?
Home,
tota la tasca
aquestes,
que feu.
Sí. Aquestes veus que la gent no s'ho vol perdre.
Mercè, em deixes dir una cosa.
Home, les que vulguis, Montserrat.
Mira, igual que vam fer pel concert de Nadal, fem el mateix en aquest, que siguin quatre.
Ara, carai! Doncs mira, ja estan repartides.
Francesc va de bòlit, un altre cop. Ja estàs barat.
Gràcies, Montserrat. Moltes gràcies.
Montserrat. Moltes gràcies a vosaltres sempre per el recolzament que doneu a la Fundació i per l'estima.
Abans d'acomiadar-te, Montserrat, quin preu tenen les entrades al concert i on les podem comprar pels que no tinguin la sort d'haver guanyat entrades
trucaran,
a Radio Estel?
Ara trucaran encara més.
Les entrades es compren a la taquilla de l'auditori o a la pàgina web de l'auditori i també es poden comprar a través de la pàgina web fundaciomontserratcavaller.org. I els preus van de 25 euros a 25, 35, 45 i 55. I aquests són la distribució, diguem, que em va donar l'auditori.
Doncs, Montserrat, ja tornarem a trucar. Tornarem a trucar ja, la Montserrat Cavaller. Molt bé. És molt amiga del programa i ens explicarà a veure com ha anat aquest 18 de maig a l'Auditori de Barcelona. Presidenta de la Fundació Montserrat Cavaller, moltes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i, com sempre, que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies, Mercè. Una abraçada ben forta a tots.
Igualment, Montserrat.
Un petó.
Recordem gran moment que quan va estar amb nosaltres Montserrat Cavaller aquí a l'estudi, ja fa uns mesos, que té una semblança, és la neboda de Montserrat Cavaller, i és que són iguals, recordes que ho comentàvem?
Sí, sí, és emocionant.
Físicament. A veure què li passa a la Cervera. Eva.
Hola.
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu ja ens estàs dient, escolta, Mercè, és el segon dia que no em deixeu acabar el programa. Però vull fer un programa especial.
Exacte.
Sí? Doncs vinga, si vols, demà mateix.
Endavant.
Després del Pol Marçà. Va, minuts finals amb els Àngels de les Xarxes. Aquests minuts finals, que com sempre els dediquem doncs, a repassar tot allò que sigui doncs, viral, no? En aquests moments, a totes les xarxes virals, eh? No, aquí no estem de res. Escolta, Eva, per on comencem avui?
Doncs mira, per Twitter, perquè avui té banda sonora, aquesta. Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir bien. Piernas que se abren en camillas para que puedas nacer. És la mamà de Rigoberto Bandini.
Al principi no et sonava gaire. Ara sembla que comencem a connectar amb la Ai Mama que havíem escoltat. Aquesta seria la tornada, de l'anterior Ai Mama, o sigui, de l'anterior, de la primera, no?
Aquesta és la primera versió de l'Ai Mama que Rigoberto Bandini va enviar al Benidorm Fest. La cantant porta, la veritat, una setmana mogudeta, perquè dilluns anunciava a les xarxes que l'1 de maig, el Dia de la Mare, sortiria el videoclip de la cançó, i ahir publicava aquesta piulada. A les 12 sale... espera, castellà, vinga. A les 12 sale Ai Mamá, Genesis, la primera versió que enviamos al Benidorm Fest y que luego cambió radicalmente. Mostrarlo al público no es algo común, pero nos hacía ilusión publicar este Frankenstein que se quedó atrás y que comparte muy poco y a la vez mucho con la versión final. És que la Rigo acompanyava el text en un vídeo molt divertit, una mena de teaser del procés de gravació de la cançó inicial, amb riures, bon rotllo, crits i gals, inclús. Mira, escolteu.
És la Paula Rigo, no?
Siempre hay un momento en que soy un periquito.
Siempre hay un momento
en el que... Es Esteban, ¿no? Que es el remembre de la Rigoberta.
El teaser és
escolta,
molt divertit.
Boníssim. Nosaltres recomanem, està a l'usuari de la Rigoberta, però, clar, obvi que això està tendència, no?, que hem dit les xarxes.
Sí, de fet, ja, arran d'això, se'ns ha acudit buscar versions de l'Ai Mamá. Hem trobat un vídeo molt divertit de fa uns dies de l'usuari, el Mister, que demanava col·laboració per fer un fil de gent cantant la canció. Evidentment, la cançó. Evidentment, el primer vídeo l'ha gravat ell perquè condeixi l'exemple. Escolteu. Imagineu-vos encorbatat, en cotxe, suposant que anant a treballar i el tio ho dona...
S'ha deixat anar,
Ho
molt
dona
bé,
tot.
Molt bé. I tenim una altra versió? Va, que encara ens dona temps.
Vinga, una altra versió. Escolteu, perquè se sent molt fluixeta, però és molt divertida.
Ui.
Mira, jo tinc una amiga que els veïns, a la casa dels veïns hi té una guarderia i es veu que els nens es passen tot el dia cantant Ai, mamà, de la Rigoberta Bandini. Sí. És curiós.
Sí, sí, no, és, òbviament és una cançó que ha enganxat molt, molt, moltíssim. Fem una cosa, anem directament ja, perquè, clar, tu també estàs aquí repartint entrades, no? Eva, explica'ns de què.
Sí, tenim entrades, una entrada doble per la Sagrada Família, que sortegem de nou aquesta setmana. Només heu de seguir-nos al Matí Estel, a l'Instagram. Uh-huh. Tenim la història penjada i heu d'etiquetar amb qui voldríeu anar a la Sagrada Família. Sortejarem demà, sortejarem aquestes dues entrades.
Doncs vinga, estarem molt pendents al final del programa amb el nom del guanyador o guanyadora per anar a visitar la Sagrada Família. I ja estem fora temps, però Marta Jarque, volem saber quina era la resposta.
Em pensava que volies anar amb mi a la Sagrada Família.
Això sempre.
Mira, doncs la resposta avui era el Seat Ibiza.
Home,
era facilíssim.
Clàssic.
Un clàssic.
A part, és que es va posar com molt de moda,
Sí, tothom tenia el Seat Ibiza.
Hasta el José. Fins i tot, perdona, fins el José, José, tu tenies un Ibiza, no?
Okay. Dos, en tenia.
Amb cosí seu. Veus? Ell no, però amb cosí
seu. Bueno, sempre acaba tocant. Família.
Vinga, que ho deixem aquí, com sempre, un plaer acompanyar-te. Ja saps que demà ens hi posem a partir de les 8 amb el Pol Marçà, que et posarà el dia en sol, fa la part informativa del matí a Ràdio Estel. I després ens hi posem nosaltres, la colla del magazín. Ara, bona companyia, et deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi molt bé, fins demà.
Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser, les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta, els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.